Avui ens acompanya en Carles Quingles, un dels 85 santcugatencs que han estat homenatjats per la Generalitat per les represàlies que van patir durant el franquisme. Carles, molt bon dia.
Bon dia.
Com ha rebut aquest reconeixement?
Molt bé. Ja fa anys que la Generalitat va decidir fer un reconeixement en primer lloc econòmic a tots els represaliats durant el franquisme, i jo m'hi vaig acollir. Això deu fer uns 5 anys ja.
Aquest reconeixement consta d'un diploma i també d'una indemnització.
Exactament. La indemnització la vam cobrar, el que he explicat. Fa uns 5 anys es va fer, va sortir en el Diari Oficial de la Generalitat les condicions que s'havia de portar per fer la petició, i passat el temps prudencial vaig rebre notificació que efectivament m'era donada aquesta compensació econòmica.
Aquests reconeixements, aquests homenatges, ara que ja han passat uns anys, agraden que se'ls hi reconegui tota la lluita que van patir. Si fem un cop d'ull al passat, si tornem enrere, Carles,
sí,
expliqui'ns la seva experiència.
Bueno, jo vaig començar a participar en la lluita democràtica i contra el franquisme a la Universitat de Barcelona en el període de la formació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat, que va ser un procés molt maco en què ens vam carregar l'estructura feixista, que era el sindicat, el seu sindicat espanyol universitari, que era una imposició franquista, i a través d'un procés democràtic d'elecció dels candidats i d'elecció d'un programa vam fer un sindicat democràtic que, per desgràcia, lògicament la repressió es va centrar en nosaltres. La primera repressió va ser arrel del sindicat, quan vam constituir el sindicat en el convent de Caputxins de Sarrià, el 6 de març del 66, la policia ens va rodejar i vam estar 48 hores assetjats en el convent de Caputxins de Sarrià. Com a conseqüència, quan finalment la policia va entrar en el convent, van detenir els intel·lectuals que estaven en l'acte, que ens havien ajudat en l'acte. Entre ells hi havia el Joan Oliver Pere Quart, hi havia el pintor Antoni Tàpies i molts altres que van ser detinguts i portats a Via Laietana, i juntament amb algun dels dirigents del Sindicat Democràtic. En els altres participants en l'acte se'ns va retirar el carnet d'identitat, i posteriorment el càstig va ser que, a més de perdre la matrícula, ens van refusar la pròrroga per estudis militars i ens van enviar a fer el servei militar.
Vostè quants anys tenia llavors l'any 66?
Pues 24.
Clar, vostè era molt jove, com recorda, i no poder desenvolupar lliurement els ideals, el coneixement, perquè ens estem parlant en aquest cas d'actes universitaris on el coneixement, la paraula, és el que privava a tothom.
Sí, sí, escolti, és clar, vivíem en una dictadura terrible, que poder en aquells moments estava no dolcificada, perquè no és la paraula, sinó que ja no tenia tanta força com havia tingut en altres moments, però que continuava sent terrible i que et negava totes les condicions. A la vegada també era el teu temps, i com és lògic el disfrutaves, perquè un ha de disfrutar el temps que tens, no el tries tu el moment en què vius, t'has donat, o sigui que t'havies d'adequar en aquesta realitat, però si n'eres conscient lluitaves contra aquesta realitat i t'organitzaves per defensar els valors democràtics i defensar la llengua i la cultura del nostre país, que també estava perseguida i represaliada.
Estàvem parlant de l'any 66, encara quedaven però molts anys de dictadura. Expliqui'ns algunes experiències que també va patir posteriorment.
Bueno, després de la universitat jo em vaig treballar en el moviment organitzar les comissions de barris, que va ser un moviment de defensa de les reivindicacions que hi havia en els barris, que en aquell moment la situació era terrible. Pensi que el barraquisme era molt gran, hi havia moltes zones de barraques, i semibarraquisme, perquè imagini's tot el que són els barris, per exemple, de nou barris, no hi havia pràcticament clavegueram, els carrers estaven sense asfaltar, no hi havia transport públic o eren molt insuficients, i eren unes situacions molt, molt, molt lamentables, deplorables. eren els anys de l'especulació urbanística de l'època del Porcioles i companyia, en què es construïa molt i malament i amb una falta d'equipaments socials terribles. I en els barris tradicionals patien la degradació. Llavors jo vaig estar participant en les comissions de barri de Barcelona, participant també en el moviment obrer, juntament amb ells, i a la vegada també vaig participar en l'Assemblea de Catalunya. Vaig participar en la seva fundació l'any 71.
Vostè ara resideix a Sant Cugat. Aleshores també vivia a Sant Cugat o no, vivia a Barcelona?
Vivia a Barcelona. Vaig viure a Barcelona fins al 77, que vaig venir a Sant Cugat. Llavors, com a conseqüència de ser membre de l'Assemblea de Catalunya, l'any 73 ens van detenir una permanent de l'Assemblea de Catalunya quan l'estaven celebrant a l'església de Santa Maria de Tera. Ens va rodejar la policia, ens van detenir, ens van portar a Via Laietana i altres comissaries perquè era molta gent, per això detinguts van 613, i ens van enviar a presó, el jutge ens va enviar a presó i vam estar a la presó Model. Posteriorment, tota una sèrie dels 113 van rebre multes administratives, a mi en concret em van multar 300.000 pessetes, i que si no la pagaves, cosa que evidentment no vaig fer perquè en aquell moment 300.000 pessetes era una enormitat i a més era una qüestió de principis no pagar les multes, tenia arrest substitutori, 2 mesos de presó substitutòria. I vaig estar a la presó Model fins al dia de Sant Esteban de l'any 73 que vaig sortir. O sigui que vam passar el famós 20N el 20 de desembre, quan l'atemptat de Carrero Blanco, estàvem dintre la presó.
I com es vivia en aquell temps tots aquests presos polítics?
A veure, la presó no és fàcil per ningú, estar privat de llibertat no és fàcil. A la vegada també depenia molt de les circumstàncies. Si, com en el nostre cas, era molta gent la que estàvem detinguda, ens vam poder organitzar i la veritat no diré que ens ho vam passar bé perquè no t'ho pots passar mai bé a la presó, però ens vam poder organitzar força bé i en bastantes bones condicions. Per exemple, entre els 113 hi havia bastant advocats que van ser una benedicció per molts presos comuns que estaven absolutament desemparats. Pensi que la situació era només, no tan sols terrible pels polítics. No, doncs li explicava això, aquell pobre finlandès que estava tancat a la presó fins que no el recollessin de l'ambaixada. Que havia estat tancat a la presó, no havia fet res, absolutament.
Per tant, recordant totes aquestes i moltíssimes experiències més que ens podria estar explicant, aquesta indemnització, aquest diploma, aquest reconeixement que reben ara, potser ha arribat massa tard o el valoren positivament?
A veure, a mi em sembla positiu. La qüestió també és que no sobretot, a veure, la nostra generació, jo tinc 68 anys, i hem parlat d'això. La meva generació no és la perjudicada essencialment, malgrat que ho va fer. El terrible ha sigut els anys 40 i primers anys 50, en què no et jugaves solament anar a la presó, sinó et podia costar la vida. Podia costar la vida. O llarguíssimes penes de presó. Llarguíssimes penes de presó. I poder amb aquests no s'ha fet prou justícia. Poder no s'ha fet prou justícia amb els lluitadors de la República, amb els que van lluitar amb el maquis, amb els que van lluitar a la clandestinitat d'aquells anys 40 i 50. Si jo tinc un retret és que poder en aquesta generació, no la meva sinó l'anterior, no se li va fer tots els reconeixements, sobretot econòmics i socials, que mereixien.
Ara ens comentava aquesta gent doncs, que ara deu tenir a la vora dels 80, els 90 anys, aquesta gent dels anys 20... Però, i si parlem dels joves d'avui en dia? Clar, ells han tingut una infància, una adolescència, fins i tot una joventut molt fàcil, tenint en compte la que van tenir vostès. Creuen que no valoren prou o que fins i tot s'ha oblidat tots aquests anys del franquisme, tota aquesta repressió i tota aquesta lluita?
Jo penso que no. Primer, que el temps, com li he dit abans, el temps no el tries un. Tu no tries en quin moment néixer, viure i en quin entorn viure. És el que tens, i aquest és el teu, i punt. no serveix de comparació amb un temps passat o no passat per fer retrets, m'entén el que vull dir-li. Els joves tenen un món que és l'actual i prou problemes tenen els joves d'aquest món actual. I si no saben més del passat, potser també és culpa que no se'ls ha explicat aquest passat.
Ara, aquest dilluns, concretament, vam fer un homenatge a Terrassa pels més de 1.700 represaliats pel franquisme al Vallès, en concret eren una vuitantena d'aquí de Sant Cugat. Vostè no hi va assistir, per què?
No, tenia altres pacients en aquest moment. Vaig assistir a l'acte que es va fer en el seu dia a Barcelona, vaig rebre efectivament la notificació, però no em anava prou bé aquell dia d'assistir-hi. Estic, em sembla perfecte i no tinc res en contra, al contrari. Em sembla molt bé la iniciativa i quan més propera sigui on està la gent, em sembla millor.
Doncs aquestes eren les paraules, la veu, l'experiència d'un dels santcugatencs, encara vius, que va patir les represàlies del franquisme, que fent un cop d'ull al passat hem estat vivint la seva experiència, la seva, però també la de molts altres que van patir detencions, van patir tortures i van patir també a nivell moral i psicològic, perquè no tot és físic, oi, Carles?
Exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit la seva experiència amb nosaltres i des d'aquí el felicitem per el reconeixement que ha rebut, així com també enviem una efectiva salutació a la resta de santcugatencs víctimes, en aquest cas de les represàlies del franquisme.
Molt bé, moltes gràcies.